Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia, repetit. La monotonia de l'anticicló no ens posaria gens fàcil si haguéssim d'endevinar quin dia som de la setmana, segons les variacions atmosfèriques que hi ha hagut. Tots els dies semblen iguals.
Vinga, que ja surt el sol al Baix Empordà. Són les 8 del matí d'avui, que és dijous 16 de desembre del 2021, un dia pràcticament calcat al dels dos últims dies. Seguim dins de l'anticicló, que ens deixa temperatures de 15 graus màxims. Tenim ara mateix 7 graus aquí a Palafrugell, des d'on us saludem a l'estudi Juli Pedrero del Centre Cavallers de Palafrugell, també 6 a Pals i 7 a Palamós. Avui a Ràdio Capital us portem a l'exclusiva la resposta dels propietaris del MoMA a les acusacions que estan involucrats en la mort d'un cadell ara fa 12 dies en els seus terrenys. Fa uns dies vam explicar-vos el cas, hauria quedat aquí, però és que ara hi ha dos elements que han complicat la situació. Per una banda, que el PACMA, el Partit Animalista, ha fet un comunicat explicant que, o assegurant, que el MoMA havia acomiadat el treballador que havia denunciat els fets als Mossos. I per altra banda també explicaven que els responsables del MoMA estaven més involucrats del que havien dit en un principi. I l'altre element que ho ha detonat tot és la manifestació que explicàvem ahir, que s'ha convocat per aquest cap de setmana a prop d'aquest restaurant, a un quilòmetre. S'acabarà un quilòmetre, però vaja, la intenció és acabar a prop d'aquest restaurant. Doncs bé, ells, en un comunicat a què ha tingut accés Ràdio Capital en exclusiva, defensen que no hi tenen res a veure i que diuen que respecten la manifestació que es farà aquest cap de setmana, però volen que no se'ls involucri en la mort. Diuen que ells no van tenir cap participació en aquesta mort d'aquest cadell, que lamenten els fets i també defensen que no han acomiadat ningú per aquest cas. Això és una de les coses que us explicarem avui al Supermatí. L'altra, parlarem amb el regidor d'Urbanisme de Palafrugell, en Jaume Palahir, perquè s'ha obert un procés participatiu per decidir com serà l'ocupació de la via pública que han de fer a les terrasses, no? Per decidir com ha de ser el carrer de Palafrugell. I amb aquest participatiu volen, procés participatiu, es volen establir uns criteris per ordenar, i la gràcia és que, clar, això ho decidirà o la ciutadania tindrà la seva dir, no? Llavors, volem saber quines són les característiques d'aquest procés de participació i fins a quin punt es farà cas del que digui la ciutadania. En un supermatí en què també us explicarem que la Costa Brava vol recuperar el turisme britànic aquest estiu i una macrobatuda antidroga que s'ha fet a Sant Feliu de Guíxols. Per cert, que avui acabarem el programa parlant amb l'Ignasi Arbat, parlant de cinema i de l'estrena destacadíssima d'aquest cap de setmana, que arriba avui ja, que és Spider-Man, la nova de Spider-Man, que diuen que és boníssima. Són les 8:03. Som la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Avui a la redacció d'informatius de Ràdio Capital hi ha en Sergi Villena, hi ha l'Anna Salvador, hi ha l'Eugènia Güell, hi ha la Maria Alzina i l'Àlex Cordón. Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Els propietaris del MoMA desmenteixen les acusacions relacionades amb l'assassinat d'un gos.
En un comunicat asseguren lamentar profundament els fets i desmenteixen algunes informacions, com que van acomiadar un treballador perquè va denunciar els fets als Mossos. També recalquen que els fets no tenen relació amb la gestió del restaurant i demanen que no se'ls involucri.
Avui al Supermatí parlarem amb el regidor d'Urbanisme de Palafrugell, en Jaume Palahir. Volem preguntar-li sobre el procés participatiu, sobre l'ordenança de participació, d'ocupació de la via pública.
Aquest procés participatiu vol contribuir a la proposta per establir uns criteris per a l'ordenació, alienació de l'ocupació i la creació d'una estètica particular en quant a tancaments i elements permesos a la via pública en determinats espais del municipi.
Doncs parlarem amb el regidor d'Urbanisme de Palafrugell, com us dèiem, per explicar allò que volem saber, perquè tots els processos participatius, evidentment, doncs tenen unes característiques que fan que tingui més èxit, més participació i més resultats o més coherència d'allò que es parla en aquest procés participatiu amb el que acaba sent la realitat, no? I volem preguntar quines característiques tindrà aquest procés participatiu. Ara anem a l'Estartit, perquè l'Ajuntament vol reformar la plaça Jacques Cousteau, ho explicàvem ahir, vam parlar amb l'alcalde, i volen que sigui un centre neuràlgic, i és només una de les reformes, de les moltes reformes que encara en els propers dos anys l'Estartit.
Aquesta reforma s'emmarca dins el Pla de Sostenibilitat Turística.
Aquest i altres projectes de millora de la mobilitat i dels espais de la població compten amb un pressupost de 850.000 euros. Ho explicava l'alcalde de la població, Jordi Colomí, al supermatí de Ràdio Capital.
Bé, no sabem si aniran a l'Estartit, però sí que sabem que el Patronat de Turisme de la Costa Brava vol recuperar el mercat britànic aquest estiu.
També volen capturar públic de l'Europa de l'Est, Rússia, països nòrdics, Israel i consolidar els mercats de proximitat. Per captar i mantenir tot aquest públic, el Patronat preveu fer diverses accions, com ara crear un web turístic o produir un audiovisual interactiu que estarà itinerant amb imatges de la demarcació.
Hi ha hagut una macrobatuda antidroga i contra la immigració irregular a Sant Feliu de Guíxols.
Van participar-hi diversos cossos policials i el resultat van ser 20 actes pertinença de drogues i 14 expedients d'expulsió a persones en situació irregular.
També us hem d'explicar que s'estan fent tales selectives al Parc Natural del Montgrí i s'estan plantant pins.
L'objectiu és regenerar la duna continental i protegir-la de focs. És un projecte doncs, que busca afavorir la recuperació d'aquest hàbitat d'interès comunitari i fer-lo més resistent al canvi climàtic.
I un videoclip tanca les activitats per la salut mental de Palafrugell.
Han estat més de 500 les persones que han participat en les diferents activitats que s'han fet al llarg de la tardor. La Comissió de Salut Mental del Consell Municipal de Benestar Social de Palafrugell ha organitzat diferents activitats al municipi per lluitar contra l'estigma de la salut mental. La campanya culmina amb la realització d'un videoclip per recaptar fons per la Marató de TV3.
La Marató de TV3 d'aquest cap de setmana per la salut mental. I en esports, desfeta ahir a la nit del Palafrugell en hoquei patins contra el Voltregà per 0 gols a 4. Atenció, Sergi?
El corredor Mató Palafrugell va perdre clarament a casa contra el Voltregà per 0 gols a 4. Els osonencs, que arribaven amb només un punt d'avantatge en la classificació, van derrotar a domicili els baixempordanesos, s'allunyen en la classificació i deixen el Palafrugell en una situació crítica. Més informació sobre el partit al nostre web.
Doncs sí, gràcies, Sergi. Cinc notícies que destaquem a aquesta hora del matí més enllà del Baix Empordà, quan són les 8:08 ara mateix. Els majors de 50 anys i els vacunats amb AstraZeneca seran els pròxims grups per la tercera dosi. La ponència de vacuna s'ho ha proposat i ara fa falta que ho aprovi la Comissió de Salut Pública. Serien, per tant, s'afegirien els que ja s'estan vacunant, que són els majors de 60 anys i els treballadors considerats essencials per motius sanitaris. L'autor del tiroteig a Tarragona feia almenys 15 anys que tenia llicència d'armes. L'home tenia el permís en regla i podia acumular fins a 6 armes de caça i esportives, però no per activitats professionals. Acord entre Esquerra Republicana i el govern espanyol per garantir el català a l'audiovisual, segons diuen, l'acord, segons els republicans concretament, implica que totes les plataformes tinguin o no la seu a l'Estat hauran de finançar cada any produccions audiovisuals en català per valor de 15 milions d'euros. I ha mort el tinent fiscal del Suprem que investigava els comptes de Joan Carles I. Era fundador de la Unió Progressista de Fiscals i el juny del 2020 va assumir la coordinació de les diligències sobre l'exmonarca. Es deia Juan Ignacio Campos, era tinent fiscal del Tribunal Suprem i tenia càncer des de fa anys. I avui viurem un nou rècord del preu de la llum. S'allargarà durant molt de temps, però és que avui ja sabem que el preu de l'electricitat superarà la barrera dels 300 euros al megawatt hora per primera vegada en la història. Arribarà avui als 302 euros megawatt hora i l'hora més cara serà entre les 9 i les 10 del vespre. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I el govern espanyol, que no és capaç de fer res, eh? El govern espanyol, el progressista, el més progressista de la història, que no és capaç de fer res per aturar això. Les 8:09. Ara coneixerem la previsió del temps amb en Marc Vilà. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Aviam, quina és la previsió per avui? Què hem d'esperar? Perquè sembla que la previsió del temps ens marca un temps calcat al dels últims dies.
Arguments quasi idèntics difereixen les previsions diàries d'aquesta setmana. Estem immersos en terreny anticiclònic i l'estabilitat està servida per uns dies més. La jornada d'avui dijous seguirà monòtona i amb poques variables per destacar. En aquestes dates que ens trobem, l'anticicló amb pressions com les que tenim aquests dies de l'ordre de 1025 hectopascals o fins i tot més altes porten contrastos de temperatures entre el dia i la nit. Avui potser no baixarà tant la temperatura mínima i no baixarem més de 2 graus. Al migdia arribarem a 15 graus màxims a la comarca. Altres senyals aquests dies ens porta l'anticicló. Les poblacions costaneres segurament han observat la mar plana sense onatge, o la disminució del nivell de l'aigua, o fins i tot amb l'aigua del mar a 15 graus i mig, segons l'observador Josep Pasqual de l'Estartit, i l'aire tan fred s'ha pogut observar l'efecte del mar fumejant. Avui podríem tenir alguns núvols baixos més destacables i pels propers dies més anticicló i més humitats altes. Els mapes previsionals no donen gaire canvis destacables ni a curt ni a mig termini.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui el comentari del dia al Supermatí de Ràdio Capital, quan ara són les 8 i 11 minuts, ens l'envia la xef Lola Puig.
Última de les R's de la sostenibilitat, ROT, anglicisme que vol dir compostar. I amb aquesta R acabem el cicle de les 13, rebutjar, reduir, reutilitzar, reomplir, reciclar, recuperar, reparar, reinventar, recular, regular, reincorporar, respectar, reconnectar. Compostar no és res més que tornar a la terra allò que és seu per convertir-ho en matèria orgànica que donarà vida a més aliments. T'has preguntat mai els viatges quilomètrics que fa la terra que compres en els centres de jardineria pels testos o pel jardí? Cada baix empordanès fem una mitja de 84 quilos de deixalla orgànica a l'any. Una família de 6 persones en fa mitja tona. Si tota aquesta matèria que generem la compostéssim en un compostador casolà o comunitari, estaríem fent la pròpia terra per testos, jardins, horts, suposant un estalvi en l'economia domèstica, estalvi municipal i sobretot pel medi ambient. Tot això és important fer-ho de manera progressiva per poder-ho establir com a hàbit permanent. I relacionat amb aquest tema, i aprofitant que s'acosten dates especials, una idea de regal per a aquella persona que no sé mai què regalar-li per aquestes festes pot ser un test de fang dels artistes de ceràmica empordanesos amb terra compostada a casa, unes llavors d'alguna fruita, verdura o herba que hagin guardat, taronja, llimona, poma, carbassa, camamilla, malva, malví, Car Marià, un missatge especial embolicat amb un paper d'estrassa, tot embolicat amb un paper d'estrassa, lligat amb corda de cànem i una branqueta d'alzina amb gla. Tot quilòmetre zero amb projecció cap al futur. D'aquest regal en pot sortir un arbre, unes verdures o unes plantes remeieres que portaran el record de qui ho ha regalat, a més de portar el segell implícit del residu zero. Apostem per regals sostenibles i menús de festes amb aliments del nostre entorn i de temporada. La coherència ens persegueix, és temps de fer-li cas. Ah, i l'arbre de Nadal, millor replantar-lo, guardar-lo pel proper any, fer-lo amb materials reciclats, però arbres vius, no cal sacrificar-los per 2 setmanes de decoració a casa. Bones i sostenibles festes quilòmetre zero a tot l'Empordà.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia ens venia de gust escoltar aquest clàssic de Fool's Garden, és Lemon Tree, amb aquesta versió que n'ha fet Ale Fabren.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view.
told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree.
És a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Aquest Nadal la sort t'espera a Palafrugell. Amb les teves compres podràs guanyar 10.000 euros i jugar a la gran ruleta d'oxigen que regalarà 2.000 euros en descomptes i centenars d'obsequis i participacions pel gran premi final. I el 4 de gener la ruleta infantil pels petits de la casa. Fins al 6 de gener viu el Nadal a Palafrugell. Fes les teves compres i troba la sort. Oxigen. Bon Nadal i bones compres.
Vols aprendre català? Ara pots fer-ho de manera àgil, amb continguts adaptats i un professorat que et guiarà pas a pas. Inscriu-te en un curs de català. Entra a cpnl.cat/inscripcions i espina com ho pots fer.
Ràdio. Passant 4 minuts d'un quart de 9 del matí. Som en directe a Ràdio Capital des de l'estudi Juli Pedrero del Centre Cavallers de Palafrugell, saludant-vos i explicant-vos les notícies del dia. Els propietaris del restaurant MoMA de Palau Sator es defensen i desmenteixen les acusacions que han rebut després de l'assassinat del gos llamp a les terres de propietat dels pares dels responsables dels restaurants a principis de desembre. Anna Salvador.
Doncs sí, en un comunicat asseguren lamentar profundament els fets i desmenteixen algunes informacions publicades recentment. Recordem que l'1 de desembre un gos va entrar a les terres del restaurant i un home el va disparar. Era el propietari de les terres i pare de l'encarregat del MoMA. Assegura que el gos el volia atacar i com que no marxava, el va disparar. Els Mossos d'Esquadra van trobar el gos mort en un contenidor proper. Els agents estan investigant el cas, però de moment PACMA ha publicat unes informacions sobre el tema. Entre altres coses, asseguren que un treballador ho va veure tot i ho va denunciar als Mossos, cosa que li va costar l'acomiadament immediat. En resposta a aquestes acusacions, els responsables del restaurant defensen que no han fet fora cap treballador que reportés els fets a les autoritats. A més, expliquen que des d'un primer moment la direcció del restaurant es va posar en contacte amb els propietaris del gos, amb qui han mantingut una relació de col·laboració i suport, mai de coacció, diuen. En el comunicat també recalquen que els fets no tenen relació amb la gestió del MoMA i demanen que no se'ls involucri.
En aquest comunicat també responen al fet que s'ha convocat una manifestació per aquest cap de setmana a prop del restaurant.
Sí, aquest dissabte 18 de desembre s'ha convocat una concentració en memòria del gos que començarà a l'aparcament de Fontanilles i acabarà a un quilòmetre del MoMA. La convocatòria s'està difonent a xarxes socials i convida tothom qui vulgui assistir-hi a portar espelmes, escrits i pancartes. En el comunicat, els propietaris del restaurant asseguren que el MoMA respecta i comprèn qualsevol concentració espontània que es pugui convocar en defensa dels animals. Diuen que la seva màxima aspiració és tornar a la normalitat.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Les 8 i 21 minuts. Palafrugell farà demà una sessió informativa sobre el procés participatiu que s'ha organitzat sobre l'ordenança d'ocupació de la via pública, l'ordenança de terrasses i altres activitats que ocupen, evidentment, la via pública. Com dèiem, aquesta sessió informativa oberta a tothom es farà demà. I es farà a l'auditori del Museu del Suro, Àlex Cordona.
Aquest procés participatiu vol contribuir a la proposta per establir uns criteris per a l'ordenació, alienació de l'ocupació i la creació d'una estètica particular en quant a tancaments i elements permesos a la via pública en determinats espais del municipi. La plaça Nova i el carrer de Cavallers a Palafrugell, els passeigs Cipsela i Francesc de Blanes i la plaça Promontori a Llafranc, el passeig del Mar a Tamariu i el carrer Calau i la zona del Portbó a Calella de Palafrugell. Són els espais singulars que principalment regularà aquesta nova ordenança. Els establiments del front litoral i àmbits singulars dins del nucli de Palafrugell han anat realitzant l'ocupació de l'espai públic amb línies de tancament variades, materials dispars, creant una estètica a vegades poc harmoniosa. Aquesta nova ordenança pretén establir una normativa en la regulació estètica i d'alienacions, principalment en els espais més emblemàtics del municipi, per tal d'equilibrar els usos públics i privats de l'espai municipal. D'aquesta manera, s'incrementarà també el valor qualitatiu del paisatge urbà i posicionarà Palafrugell en situació d'avantatge en la seva projecció com a destí turístic de primera.
Això és el que deia el comunicat de l'Ajuntament de Palafrugell i a aquesta hora del matí parlem amb el regidor d'Urbanisme i Via Pública de Palafrugell, que és en Jaume Palai. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aviam, demà és la primera sessió d'aquest procés participatiu, que quan ha de culminar?
Bé, aquest procés participatiu culminarà aproximadament, tindrà una duració d'uns 3-4 mesos, 3 mesos segurament.
I entenc, clar, això l'objectiu és saber com han de ser les terrasses d'aquests elements singulars o aquests punts singulars que ens deia l'Àlex Cordon. Parlem de Plaça Nova, del carrer Cavallers, aquí al costat de l'estudi, els passeigs Cipsela i Francesc de Blanes i la plaça del Promontori de Llafranc i el passeig del Mar a Tamariu i el carrer Calau i la zona del Port Bo a Calella. Com han de ser les terrasses i algun element més a banda de les terrasses?
Bé, hi ha els elements que són el mobiliari també, i el que són els parasols i el que és les pèrgoles i tal. De fet, nosaltres el que hem fet ha sigut una mica traslladar, sobretot a el que és les passejos del mar, ha sigut traslladar el que ja s'havia fet en el seu moment quan es va fer el projecte del passeig Cipsela. Allà ja hi va haver-hi participació ciutadana i ja va sortir un model de pèrgola i de l'alineació dels espais. Llavors nosaltres el que hem fet ha sigut una mica traslladar aquest mateix model, perquè no hi hagi diferències, en els altres llocs. I en el Patxet Fitzella, que hi ha, ja hi ha algú que ho ha fet, tot i que ha durat molt de temps, nosaltres no ho hem tirat endavant més ràpidament, sobretot pel que està baixant, el que ens ha baixat fins ara.
A què es refereix quan diu que ho està fent? Disculpi, a què es refereix?
Perdoni, no l'he entès ara.
Què es refereix quan diu que ja hi ha gent que ho està fent? Es refereix a les modificacions?
No, vol dir que ja hi ha, per exemple, el Jani, ella Franja ho ha fet. Ho va fer-ho fa...
S'ha adaptat al que va decidir l'últim procés participatiu, vol dir.
Ah, exacte, sí. Que això ja era amb l'últim, jo fa 5 o 6 anys, es va fer. Hi havia l'alcalde que hi havia en aquell moment, en Juli Fernández, o sigui, un altre equip de govern. Es va fer això, alguns d'ells, com el Jani, us dic, ja ho va portar endavant, algun particular també, i els altres, doncs bé, no, de moment no ho van fer-ho, i nosaltres no els hem exigit perquè amb el Covid i el que ha vingut tampoc, però ara el que fem és traslladar-ho exactament a tots els altres llocs de les platges. Pel que fa al el plaça promontori, l'Ajuntament comprarà, ja posarà, està aprovat i en procés de licitació, unes pèrgoles que seran propietat de l'Ajuntament, que delimitaran l'espai i farà una mica de simbiosi, una mica de com se diu això? Bueno,
de separació, es refereix? O...
Sí, una mica de separació, o sigui, una mica d'equilibri. Equilibri entre l'espai que ocupen els negocis i l'espai que pot ocupar doncs, els vianants com per passejar, per gaudir, per tenir un lloc ample i amable per estar. Uh-huh. Llavors, el Plaça dels Pèrgoles i els cedirà els espais als diversos operadors que...
Val. Perquè tot sigui igual, no? O sigui, l'objectiu és que tots els elements, per exemple, el de Plaça Nova sigui igual que el de la Plaça Promontori, ara que dèiem a Llafranc, o
no,
hi hauria diferències?
No, la Plaça Promontori és diferent. O sigui, estem parlant de les places. Hi ha tres llocs diferents. Una, són els passejos. Dos, la Plaça Promontori. I tres, el que és la Plaça Nova. Plaça Nova ja s'havia parlat amb els operadors fa bastant de temps. Va ser que llavors al venir aquesta disbauxa del Covid, doncs la cosa s'ha aturat. Es havia parlat de hi havia un projecte de fer-ho d'una manera. Ells varen decidir, varen proposar de fer-ho d'una altra. Nosaltres ho vàrem acceptar, ho vam dir que endavant. I ara Plaça Nova, bàsicament, bé, només falta parlar amb ells una mica perquè això es tiri endavant. El que passa, el que estem fent és l'ordenança que això ho suportarà.
Que això significa, a Plaça Nova, eliminar bastantes taules de terrasses, no?
No.
El projecte inicialment sí, després no sé si...
Bé, una cosa és les terrasses que hi ha, les taules que hi ha actualment, i l'altra és les que tenen autoritzades. L'espai que tenen autoritzat és bàsicament el mateix dels que, bàsicament, hi ha poca diferència amb el que s'autoritzarà d'espai. O sigui, i més o menys, perquè això ja venia de l'ordenança anterior, més o menys hem de complir amb una norma que diu que el 50% ha de ser pels operadors i el 50% pels vianants. I aquesta és una mica la que complim. No, i això ja venia de l'ordenança anterior, ja hi era, no ens hem inventat res.
Uh-huh. Val. Per tant, respecte al que veiem ara, en quin percentatge podem veure reduir les taules?
Percentatge reduït de les taules, a on?
A Plaça Nova, parlo de Plaça Nova. Respecte al que hi ha ara, perquè deia, no és el mateix el que hi ha ara que el que tenen autoritzat.
No, perquè el que hi ha ara, nosaltres amb el Covid el que vàrem fer va ser autoritzar-los un 20% més perquè ells havien de fer una separació de taules, havien de tenir doncs, aquells 2 metres o metro i mig entre cadires i tal, i això el que se'ls va donar un 20% més, però això va ser una autorització temporal.
Val. Quan aquest projecte, com dèiem, aquest procés participatiu arrenca ara, durarà 2 mesos, i quines possibilitats de participació té la ciutadania?
Pues totes. De fet, ja
ho diu el nom, no?
Sí. Ells demà poden venir a l'auditori, pot venir tothom, està obert absolutament a tothom, és un lloc allà on els explicarem quin és el projecte, llavors es parlarà amb cada un dels actors afectats, diguem-ho així, i llavors hi ha el retorn, o sigui que intentarem fer les coses absolutament correctes i bé.
Val. No, li pregunto perquè moltes vegades aquests processos participatius, el que es parla en aquest procés participatiu al final no té translació en el que acaba passant, no? En el que s'acaba aprovant o vull dir, que de quina forma es podrà auditar, no? O comprovar o seguir, o la ciutadania podrà estar amatent el que es pugui anar parlant en aquest procés participatiu i de la transparència, no? El concepte de transparència.
Bueno, això és absolut. Precisament fem d'això per transparència. Això nosaltres no estem obligats a fer-ho, en canvi, pel tema de transparència ho fem. I la ciutadania ja va tenir una oportunitat, realment va ser molt exitosa. Bueno, vam tenir cap a 500 aportacions de gent respecte a aquest tema, o sigui que d'això fa 2 mesos. I crec que és una cosa que és molt valorada i que la gent li agrada molt i que hi està molt implicada.
Esperen, per tant, que tindran la participació massiva i pràcticament, bueno, pregunto, unànime de tots els sectors afectats, perquè aquí hi ha molts comerços i molts restaurants afectats.
Bueno, afectats sí, hi ha molta gent afectada, hi ha uns que hi guanyaran i uns altres que no tant, però vull dir que realment creiem que això el donarà. Miri, el que volem nosaltres és embellir Palafrugell, deixar una cosa que sigui amable, que sigui graciosa, que sigui que la gent vulgui venir a Palafrugell i veure una cosa que estigui molt bé. I realment això és allà on anem. Vull dir que suposo que al final de tot, al començament totes les coses són difícils, però després, una vegada es veuen els resultats, la gent està, intentarem que estigui encantada amb el que hi ha.
Ens deia que la previsió és que en tres mesos més o menys s'hagi acabat aquest procés participatiu i es coneguin les propostes, però després, clar, el procés per poder aplicar aquestes propostes i que tinguin relació amb les ordenances, quan trigaria? Quan veuríem aquests canvis? Per aquest estiu, per exemple?
Home, no sabem. Aquest estiu a algun lloc allà on ja estava aprovat tot això. Però, per exemple, el passeig Gipsela, que ja estava aprovat amb el projecte que es va fer, doncs aquest sí que ja serà aquest estiu. Però als altres llocs, com és normal, se'ls ha de donar una moratòria. Segurament, final, tot aquest any serà la moratòria. No, depèn, ja ho veurem, probablement no dels espais i sí, doncs, de la inversió que hagin de fer, això sí, això segurament.
Es donaran ajudes als restaurants per poder fer aquestes inversions?
Això és una cosa que està en l'estudi que l'IPEP ho té sobre la taula per poder mirar a veure si es pot fer una ajuda. Plaça Promontori, per exemple, l'ajuda ja hi ha sigut perquè ja ha sigut, cuidado, la pèrgola la compra l'Ajuntament.
Perfecte, doncs Jaume Palaí, regidor d'Urbanisme i Via Pública de Palafrugell. Gràcies per passar avui pel Supermatí, que tingui molt bon dia.
Molt bé, merci a vosaltres.
Seguim explicant més notícies aquí al Supermatí de Ràdio Capital, quan són les 8:33 i ara us hem de parlar de canvis, noves reformes, en aquest cas de Palafrugell. Marxem cap a l'Estartit. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit planteja reformar la plaça Jacques Cousteau. Aquesta reforma s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística. Aquest i altres projectes de millora de la mobilitat i els espais de la població compten amb un pressupost de 850.000 euros. Ho explicava ahir aquí al Supermatí l'alcalde de Torroella, Jordi Colomier. Ho explicava aquí, com dèiem, al Supermatí de Ràdio Capital. Maria Alzina.
Un dels temes a destacar d'aquest Pla de Millora Urbana i Mobilitat Sostenible és que des del consistori volen transformar la plaça Jacques Cousteau en un epicentre cívic, cultural i de lleure a l'Estartit. L'alcalde del municipi, Jordi Colomí, explica que dona la sensació de que la plaça ha quedat inacabada.
Però sí que és veritat que és una plaça que és desaprofitada i que al llarg dels anys doncs, no s'ha acabat de trobar el projecte idoni per ubicar-hi.
Tal com ha passat a la plaça del Timó, la plaça Jacques Cousteau patirà canvis en relació a l'oci nocturn i les activitats que s'hi duen a terme.
Però nosaltres estem tenint reunions amb els diferents propietaris i llogaters d'aquests espais espais i els estem avisant que com a Ajuntament i com a MD doncs volem un canvi radical amb el que està passant a la plaça del Timó, no? I es produeix bastant de descontrol, tràfic de, petit tràfic de substàncies, i això és inadmissible i no ho permetrem.
A la plaça de Jacques Cousteau es volen crear zones per a nens, persones joves i zones per a representacions teatrals o altres espectacles culturals. Aquest pla de millora urbana i de mobilitat sostenible també presenta altres projectes de millora a Torroella i a l'Estartit, com la millora de les zones verdes de Griells o la reforma del carril bici a l'Estartit. La intenció, des de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, és realitzar aquestes millores per beneficiar tant a ciutadans del municipi com a turistes.
Doncs bé, parlant de turisme. A pocs dies de Tamcal 2021, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona ja ha dissenyat l'estratègia d'acció de cara al 2022. L'objectiu prioritari de cara al proper any és que el mercat britànic torni a la demarcació de Girona després que la pandèmia i el Brexit han reduït la presència de visitants del Regne Unit.
El patronat també té com a prioritat tornar a obrir-se a mercats com l'Europa de l'Est, Rússia i Israel. Abans que esclatés la pandèmia, el patronat havia estat treballant amb aquest públic i començava a notar una afluència important de visitants, sobretot gràcies a les connexions de l'aeroport de Girona amb Rússia per part de diverses companyies. Mentre s'intenta captar nous visitants, el patronat també treballarà per mantenir els de proximitat que durant aquest temps han seguit visitant la Costa Brava i les comarques gironines. Es tracta de turistes que venen en cotxe i provenen de Catalunya, Madrid, País Basc, Navarra, València o el sud de França. En aquesta zona de mercat de proximitat, el patronat de turisme també inclou Bèlgica, Països Baixos, Alemanya, Suïssa, Itàlia i França. Pel que fa al mercat de llarga distància, el patronat preveu accions de promoció als Estats Units i al Canadà.
Per tot això, com deies, Anna, s'han preparat diverses accions.
Exacte. Entre les principals accions que farà l'organisme durant el 2022 hi ha la creació d'un web turístic. A més, també es produirà un audiovisual interactiu genèric que serà itinerant per promocionar els paisatges de la demarcació. A més, per promocionar la destinació entre el turisme sostenible, durant el proper 2022 es faran trobades amb Instagreens. Es tracta de gent que té perfils de xarxes socials enfocats a les destinacions sostenibles dirigit a un públic conscienciat ecològicament. També es farà una acció enfocada al sector del càmping pel mercat alemany. Aquest conjunt d'accions s'han presentat aquest dimecres al migdia en una jornada a l'Auditori de Girona.
Agents de la policia espanyola han liderat una macrobatuda antidrogues contra persones en situació baixa. Aviam, això s'ha de dir bé, eh? Això és persones migrants que estan en situació irregular, on també va participar la policia local de Sant Feliu de Guíxols, guies canins de Sils i Caldes i la Guàrdia Civil. Com avançava el diari de Girona, la macrobatuda es va fer a finals de novembre i es va centrar en bars del centre del municipi on tenien la sospita que hi podia haver tràfic i consum de drogues, així com presència de persones, com dèiem, en situació irregular a l'estat.
En total, la policia va aixecar 20 actes pertinents de cocaïna, haixix, marihuana, MDMA i èxtasi. També van trobar 14 persones en situació irregular, els quals van obrir expedient per expulsar-les. D'altra banda, també van aixecar actes pertinents a d'armes blanques a la via pública i la policia local va aixecar sancions per incomplir normatives de la Covid. Finalment, la Guàrdia Civil va sancionar per infraccions al règim fiscal i contraban.
l'Ajuntament, això ho està fent el govern, estan fent tales controlades i plantacions mixtes per afavorir la regeneració de la duna continental del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, també per protegir-la dels incendis i fer-la més resistent al canvi climàtic. Aquest és l'objectiu del projecte Forma en Risc, cofinançat amb fons FEDER i en el qual participen investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya amb el suport del Departament d'Acció Climàtica.
Segons explica l'enginyera forestal Marc Parellès, diuen que treballen en dues línies. D'una banda, la prevenció d'incendis i d'altra, les tècniques per regenerar naturals i artificials, perquè aquest és un espai de gran fragilitat. I és que aquesta gran duna de 200 hectàrees està considerada com un hàbitat d'interès comunitari prioritari. Les dunes de la zona es van formar fa diversos segles, amb l'acumulació de sorres i sediments. I l'any 1875, l'enginyer primitiu Artigas va plantejar la necessitat urgent de fixar-les pels problemes que causaven, i és que la sorra va arribar a cobrir camps de conreu i la carretera. A l'any 1894 es va elaborar un projecte i dos anys més tard van començar els treballs, que es van allargar 15 anys. S'hi van plantar diverses espècies, entre ells pins pinyers, marítims i altres espècies arbustives i herbàcies. L'enginyera tècnica forestal del Departament d'Acció Climàtica, Eva Boneta, explica que ara ens trobem en un moment que el bosc és de titularitat pública i està envellit i, a més, té problemes de regeneració.
Una zona que tenim problemes de regeneració natural, llavors al llarg dels anys doncs, hem anat fent gestió per intentar revertir tot això. No? S'han anat fent diferents plantacions amb més o menys èxit, precisament a la zona que se'ns ha cremat aquest any ens estava funcionant bastant una repoblació de pipinyer que es va fer a l'any 2018, però bueno, una part se'ns ha cremat. Ara en aquest projecte doncs, tot això intentarem doncs, ampliar-ho, no? I fer-ne més.
Pel que fa a les tasques de prevenció d'incendis, s'està actuant en unes altres 9 hectàrees de terreny pràcticament a tocar de la zona cremada.
Molts dels pins que s'hi van plantar van acabar cremats i ara estan estudiant com actua el sotabosc per definir les accions que cal fer-hi. A través d'aquest projecte s'estan fent diferents accions per incentivar la regeneració d'aquests boscos i fer-los doncs, més resistents a les conseqüències del canvi climàtic. Per aconseguir-ho de forma natural, es fan tales selectives per deixar espais als pins pinyers que tenen millors capçades i afavorir l'entrada de llum. Això a la vegada ha de permetre que generin pinyes i, per tant, facin el seu propi procés de regeneració. Els experts recorden que les plantacions de pi pinyer sobre dunes són considerades hàbitats d'interès comunitari prioritari, com deien, i que, per tant, s'ha demostrat que aquesta espècie no només està més adaptada a aquesta zona, sinó que, a més, pot resistir millor episodis més secs que està comportant aquest canvi climàtic. En paral·lel, també es fan plantacions en punts estratègics, aprofitant també les obertures existents que generen la caiguda dels arbres. S'hi planten pins pinyers juntament amb altres espècies per poder enriquir la biodiversitat de la zona.
I avui, que són les 8 i 42 minuts, parlem de salut mental. La campanya per la salut mental de Palafrugell culmina amb la realització d'un videoclip per recaptar fons per la Marató de TV3. Han estat més de 500 persones les que han participat en les diferents activitats que s'han fet durant la tardor. La Comissió de Salut Mental del Consell Municipal de Benestar Social de Palafrugell ha organitzat diferents activitats per lluitar contra l'estigma de la salut mental. Maria Alzina.
En aquestes zones també s'hi fan...
No és la Maria Alzina? Aviam si ja ens ve la Maria Alzina, si la podem escoltar. A veure. Tenim connectada la Maria Alzina o no? Sí, val, endavant, Maria.
La cançó Els espantalls, elaborada pel Conservatori i l'Escola de Música, l'Energia, interpretada per l'alumnat i la coral dels Virulets, és el tema del videoclip. A la gravació també hi han col·laborat diferents col·lectius, com l'alumnat i el professorat d'ESO dels instituts de Palafrugell, moralistes, participants de l'Espai Jove i persones ateses per les diferents entitats de salut mental. A banda del videoclip, aquesta tardor s'han realitzat diverses activitats. A les diverses iniciatives s'hi han apuntat més de 500 persones. S'han dut a terme tallers de sensibilització, pintura de murals, exposicions i moltes altres activitats. La Comissió de Salut Mental del Consell Municipal de Benestar Social de Palafrugell, formada per entitats i serveis del municipi, treballa per promoure accions que contribueixin a normalitzar i trencar amb l'estigma que els problemes de salut mental suposen. Si abans de la pandèmia la salut mental ja significava un gran repte, després de la Covid-19 els problemes d'estigma i aïllament de les persones afectades per problemes de salut mental i emocional s'han vist agreujats. És per això que també es pretén visibilitzar els efectes que les restriccions han provocat en el nostre benestar emocional.
Doncs sí, aquest cap de setmana tothom pendent de la Marató de TV3, per recaptar fons per la investigació per la salut mental. Mig minut i arribarem a 8:45 del matí. De seguida parlem de cinema i parlem de l'Spiderman.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio. Salsa, bachata, son.
La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Vine a Begur, on trobaràs comerç de proximitat i comerç autèntic. A partir del 4 de desembre a Begur hi haurà un munt d'activitats que no et pots perdre. Encesa de llums de Nadal, enlairament de globus, tallers infantils, tió, cantada de Nadales, pesebre vivent, teatralitzat, carter reial i un llarg etc. Vine a gaudir de tot un mes d'activitats de Nadal a Begur. Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972 62 45 20 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
Aquest any torna la Quina al Fraternal, torna la Quina a Palafrugell. Lots de vi, cava, espatlles, teles, electrodomèstics i molts premis més. A causa de la Covid és obligatòria la reserva prèvia. Més informació i reserves a les xarxes del centre, centrefraternal.cat i al 683 404 484. Els dies 19, 25 i 26 de desembre. 1, 2 i 6 de gener t'esperem a la Quina del Centre Fraternal.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Passa un minut i mig de 9:15 del matí. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia. Avui sí que és un bon dia.
Què?
Mira, jo ja m'estic emocionant i encara no he vist la pel·lícula.
Aviam, estem parlant d'això.
Desde que me picó aquella araña, solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal. Y fue cuando tú lo descubriste.
Ai, 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 ai. Estem parlant de Spider-Man No Way Home, que és la pel·lícula que s'estrena avui, que és dijous, però ja s'estrena avui. Com és que s'arriba avui? Per fer més diners, no? Suposo, o què?
Sí, sí, clarament ve la campanya de Nadal i és com ens avancem una miqueta al cap de setmana, i pensa que també serà una pel·lícula que la gent voldrà veure molt de cop.
Sí.
Per la qual cosa les entrades d'avui dijous gairebé en queden poques. Ahir vaig estar mirant com estaven els cinemes i les sales estan plenes. Estan plenes que fa por. O sigui, estan tan plenes com en un moment prepandèmia.
Sí.
O sigui, jo l'última vegada que vaig veure un cinema ple va ser a Endgame, i veient el mapa de la sala és que està igual.
Deixa'm mirar aviam a Platja d'Aro, perquè jo tinc la intenció, i estic a punt de comprar, les compraré ja, perquè tinc la intenció d'anar a les 4 de la tarda a la primera projecció de Platja d'Aro. Ah, bueno, mira, aquí a Platja d'Aro encara. A Platja d'Aro encara hi ha lloc, encara tenim espai. Però vaja, entenc que les sales així com més massives de llocs superpoblats, entenc que ara mateix han d'estar a petar, perquè
sí.
Clar, és que és la pel·lícula, no sé si la més esperada de l'any, segur que no, perquè hi havia James Bond, però una de les més esperades de l'any.
No, jo James Bond queda enrere comparat amb això. Probablement ja estan, o sigui, té una venda anticipada d'entrades que ja gairebé t'està dient que la recaptació d'aquest primer cap de setmana als Estats Units pot anar al voltant dels 250 milions de dòlars i la recaptació mundial pot arribar gairebé als 400. Això en un primer cap de setmana en un estat de pandèmia. O sigui que les xifres poden ser espectaculars.
Sí, sí, és que clar. Però, clar, veiem, expliquem una mica, perquè jo entenc que la gent que ara ens estigui escoltant estigui pensant. És una tercera pel·lícula, és la tercera pel·lícula que normalment, si les segones no són bones, les terceres són pitjor, però en Marvel això no serveix. És una tercera pel·lícula d'una tercera saga d'un mateix personatge. Per què aquesta pel·lícula ha de ser tan grossa?
Perquè, de fet, les dues primeres que hem tingut que ha fet Marvel Studios han estat pel·lícules més contingudes, és a dir, pel·lícules més petites. Ells volien un Spider-Man que evolucionés semblant a un Harry Potter, és a dir, que comencés amb històries més senzilles, i així va estar. De fet, les dues primeres pel·lícules són gairebé comèdies amb un superheroi, però no són com un Vengadores. Tenen aquest format més petit. I en aquesta el que fan és tancar aquesta etapa de pel·lícules per començar una nova trilogia i aquest tancament serà molt espectacular. Hem de dir que la idea de fer tot això ve dels còmics i ve també d'aquella pel·lícula de dibuixos animats que era Spider-Man Into the Spider-Verse, en el que s'ajuntaven diferents Spider-Mans d'altres dimensions. I aquí el que han fet és, bé, intentarem fer una cosa semblant, de moment, o sigui, pel que hem vist els tràilers, el que criden són els enemics de les altres sagues de Spider-Man, perquè sí. Això passa dintre d'un multivers, que també és un concepte nou en Marvel, que Loki va començar a explorar una mica.
Boníssima, però... Loki, no sé si em sembla que n'hem parlat, boníssima, Loki.
No, fantàstica, de fet allà s'obria el tema del multivers, i a partir d'aquí és aquesta fase de 4 de Marvel que anirà a explorar amb això, i que ho explorarà més directament, i és aquesta pel·lícula en què recordem que la segona ens deixava en una situació que no havíem vist mai Spider-Man al cinema. Que
podem explicar-ho, no? Secreta. Això sí, al final... es pot explicar.
Sí, clar, això acabava la segona pel·lícula de fa 2 anys i mig, per tant no hi ha problema.
Sí, la gent sabia, el públic en general, la ciutadania sabia qui era Spider-Man, que això no havia passat mai en la saga de pel·lícules, no?
Mai. I ara ens trobem en aquesta pel·lícula just on acabava en aquella, que s'ha descobert la seva identitat secreta, clar, i el tio no el deixen en pau, no pot viure, pateix per la seva família. Aleshores, què va fer? Doncs va trucar a la porta del Doctor Strange, No dic res que no haguem vist en els trailers.
No, sisplau.
I li diu, bueno, tio, tu que saps això, fes-me un encanteri perquè tothom oblidi la meva identitat secreta, no? I llavors comença, però menys aquest que és amic meu, menys aquesta que és la meva xicota. I allà en aquell moment de l'encanteri, alguna cosa no sortirà bé i començaran a obrir un portal multidimensional que entraran tots els enemics de Spider-Man, els principals que havíem vist en la saga de Sam Raimi i en la saga de Mark Webb. Hem vist, per exemple, el Duende Verde Willem Dafoe, que potser és el que té més protagonisme en tota la pel·lícula, l'Alfred Molina del Doctor Octopus, l'home de sorra del Thomas Hayden Church...
Que són enemics que l'Spider-Man de cadascuna de les sagues ja havia derrotat en el seu moment.
Exacte, sí, també tenim el personatge d'Electro i de Lagarto, que venien de les pel·lícules que va protagonitzar Andrew Garfield.
Clar.
I tots aquests enemics, en teoria, doncs aniran a, no sé, a perseguir Spider-Man i ell intentarà aturar-los d'alguna manera. I fins aquí és el poc que sabem de l'argument.
Després hi ha una incògnita que aviam, es dona bastant per fet, no? Però jo fins que no ho vegi no m'ho vull creure, que és... si apareixeran altres Spider-Mans, no? Si apareixeran els altres Spider-Man que hem vist fins ara, 3 Spider-Mans en una mateixa pel·lícula.
Sí, jo sense saber-ho, tot i que ells ho han negat moltes vegades als actors, crec que és un tema de contracte, i evidentment no tindria cap sentit portar tots els enemics i que ells no sortissin.
Clar.
Aleshores, és el secret més mal guardat de Hollywood.
Però jo vull mantenir la il·lusió que segueixi sent un secret i sorprendre'm quan ho vegi.
Clar, jo no sé en quin moment apareixeran, de quina manera, o sigui, tot això, o sigui, encara que sàpigues que apareixin, no els hem vist, i a més, o sigui, ens retrobarem també amb molts altres personatges, sorpresa. Ahir, per exemple, al capítol d'Ojo de Halcón va reaparèixer un personatge...
Sí. No ho diguis, perquè la tinc pendent, eh?
No
ho diguis.
No ho dic, però va aparèixer un personatge molt, molt important per l'univers Marvel, que havia aparegut en una sèrie que no era, diguéssim, de l'MCU, perquè era d'una altra productora.
Val.
Ho direm així. I ara s'incorporarà aquest personatge partint de zero, però amb el mateix actor que l'havia fet abans.
Ah, bueno, no sé de qui parles, perquè jo de superherois només he seguit Marvel, eh? Però bueno, és que
sí,
tinc
Netflix...
pendent.
A Netflix has vist alguna de les sèries de Netflix?
No. Però no. Vaja, em sorprendrà igual. No, és que tinc moltes ganes de veure també Ojo del Con. Vaig veure els primers capítols i ara quan tinc un moment per les vacances me la posaré. Perquè realment, amb els seus alts i baixos, tot el que van fent Marvel està molt bé, no? I per exemple, Eternals és una pel·lícula molt bona, també, tot i les crítiques. I clar, sorprèn, no?, que tinguin la capacitat d'haver fet 40 pel·lícules, literalment 40 pel·lícules sobre l'univers Marvel, i que facin una nova de Spider-Man i sigui boníssima també, no? Perquè tots els crítics l'estan deixant pels núvols.
Sí. Bé, diuen que és l'endgame de Spider-Man. Sí. O sigui que a partir d'aquí sabem que serà un festival que la gent s'ho està passant molt bé. També us recomano que us allunyeu al màxim de les xarxes socials, sí, com he fet jo aquesta setmana, perquè hi han desaprensius que s'han dedicat, en teoria premsa, i després els que han vingut posteriorment, que s'han dedicat a fer fotos i a gravar vídeos i penjar-los per YouTube.
No, i una altra cosa que m'està passant...
Lamentable.
Això que acabes de dir, m'acaba de passar, he buscat Spider-Man No Way Home a YouTube per baixar el tràiler.
No ho facis.
I he hagut de mirar, he pogut mirar res, per sort no he vist res, però ja veia que hi havia escenes de la pel·lícula, que dius, a veure, home...
Sí, gravades des del mòbil. I jo el que miro és, tapo amb la mà i allò que està penjat aquell vídeo li dic ocultar o bloquear o alguna història d'aquestes, perquè és, home, és absolutament impresentable. Això ja dius, no vull veure res, no vull. A més, YouTube, a més, t'ho suggereix. No sé si no són a temps d'anar retirant aquests vídeos, perquè això és totalment il·legal.
Sí, sí. Quan aniràs tu?
Jo avui no puc anar i aniré demà també una mica més tranquil perquè no hi haurà tanta gent.
Jo hi aniré avui. A la primera sessió dels Ocins de Platja d'Aro.
Molt bé, ben fet.
Aviam què tal. Tinc allò, molt de hype.
Home, sí.
Ara de seguida repassem altres estrenes d'aquest cap de setmana, perquè la resta d'estrenes arriben divendres, però també volia comentar una altra cosa, una altra fricada, que és aquesta.
If you listen carefully enough, the past whispers to you.
És que clar, quina setmana. Vull dir, s'estrena Spider-Man, s'estrena el tràiler dels Secrets d'en Dumbledore, que clar, que això serà també... És que mires el tràiler i dius, és que per favor, què està passant? Que arribi ja l'abril del 2022, perquè això serà bestial. És la...
jo crec que m'han fet cas, personalment, en aquest... Vaig dir jo, a mi aquest del Newt Scamander no m'interessa gens. Jo vull veure una pel·li de Dumbledore.
Ah, efectivament.
M'interessa això, el Newt Scamander i les bèsties i el llibre, fora. Jo vull veure aquest senyor com, quan era jove i què feia i com es va convertir en el mag que es va convertir.
Efectivament. Doncs estem parlant de la prequela de Harry Potter, de la saga de prequeles de Harry Potter, que és Els Secrets d'en Dumbledore. Perdó, Els Animals Fantàstics, que ara traurà la tercera part, que és Els Secrets d'en Dumbledore, que sortirà a l'abril de l'any que ve i que ara tret el seu primer capítol, el primer tràiler, en què veiem, doncs, Hogwarts, veiem tot l'univers Harry Potter, però 80 anys abans, i tot el que té a veure amb el director de l'escola, i bueno...
Suposo estaràs a punt pel dia 1 de gener, no?
També, és que ara és que tinc una sobredosi de hype, perquè aquesta matinada hem publicat la primera imatge en què es veu tots els participants de les pel·lícules de Harry Potter per aquesta retrobada, que serà una espècie com de la retrobada que van fer els de Friends, no?
Sí. Serà com lo de Friends. Bueno, jo a favor, eh? A mi ja m'ha... Te dic una cosa, si això també serveix per desencallar aquesta seqüela que ha d'adaptar l'obra de teatre que està ambientada anys després, no? Amb els fills dels protagonistes, sí. Doncs endavant, eh? També
tant
això
bo,
que ho facin.
Tant de bo. Bé, és l'obra de teatre aquesta que és fantàstica. És fantàstica com a obra de teatre. Com a història l'haurien d'adaptar bastant, eh? Però com a obra de teatre l'he anat a veure a Londres i és brutal. Aviam si en fan una pel·lícula, no sé. No en tinc gaires esperances. Jo aquestes coses de Harry Potter, fins que no passin, no me les crec. Perquè, clar, perquè et pots anar fent moltes il·lusions i al final no passa. Bé, ens deies abans, em deies l'altre dia, Ignasi, que a banda d'aquesta estrena, que és la destacadíssima, que la de Spider-Man, i altres pel·lícules que podem comentar, sobretot a plataformes, no? El Canto del Cisne, a Apple... Digue'm una frase de cadascuna i així ho matem. El Canto del Cisne d'Apple...
És una pel·lícula protagonitzada per Mahershala Ali, ambientada en un futur proper, amb un pare de família amb una malaltia terminal que li proposaran una solució que ja veurem per on va i haurà de decidir si alterar o no el seu destí al mateix temps, doncs, que aprèn sobre la vida, l'amor, etc.
Una frase, eh? Has fet una frase amb moltes subordinades.
Llarga,
ha estat una frase.
Moltes subordinades.
Molt bé. Després, Amazon, Bing de Ricardos.
Sí, això arriba la setmana que ve, dia 21 de desembre, direcció i guió d'Aaron Sorkin, aquí, que gairebé ho podria deixar aquí, però bé, afegeixo, Nicole Kidman, Javier Bardem, de protagonistes. És la història d'una setmana a la vida de Lucille Ball i el seu marit, Desi Arnaz, que recordem que va fer la sèrie aquella I Love Lucy, va ser important a la televisió perquè tenien una companyia que produïa moltes sèries, que era Desilu.
Molt bé. Aviam, aquest cap de setmana... Ah, no, espera, que encara quedava alguna més. Quedava The Witcher a Netflix, és una sèrie.
Res, segona temporada de Witcher, protagonitzada per Henry Cavill a Netflix.
Molt bé. I aquest cap de setmana, pel·lícula coreana a Palafrugell, La Ruleta de la Fortuna i la Fantasia, que és la pel·lícula de Ryusuke Kamaguchi. No és el gran autor coreà... Vull dir, no és una...